Una del migdia, 6 minuts, 13 segons, 14 segons, i dic jo que la mateixa hora la tenim també a Cope Lleida, no? Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal? Bon dia, Mònica Carrasco. Sí, sí, la mateixa.
La mateixa, exacta.
No? A més, jo crec que ho mirem al mateix ordinador i tot.
Sí, jo diria que sí. Com estàs? A veure, teniu encara ressaca de la festa major o què?
Doncs escolta, vols que et digui la veritat? Que la vaig gaudir molt i ara sembla que em parlis d'una cosa que és llunyana i total va ser aquest diumenge, el tancament.
Ja, però és que és dimecres ja, eh?
Sí.
Som dimecres, això és fantàstic. Ja la setmana, ja el cap de setmana tornaràs aquí. No sé si teniu alguna cosa així, com que maig és tan intens,
bueno,
sempre
tenim,
a Lleida.
Sí, tenim els moros i cristians.
És aquest cap de setmana.
És aquest cap de setmana.
Molt bé, i després descans, bé, descans no, eleccions,
després
i després
eleccions,
ja la
plec. I després la plec.
Molt bé.
Ho tenim tot planificat, eh? Quasi bé fins a l'entrada de l'estiu, com el
això,
que diu.
A tu no et passa? A mi m'agobio una mica quan de vegades se m'ajunta un mes, que acostumen a ser la majoria, que abans de que comenci ja tinc tots els caps de setmana ocupats.
Home, doncs la veritat és que sí, perquè ja saps que sempre sorgeix alguna cosa
una mica
i
desastre,
et quedes sense temps.
Una mica
sí,
desastre, sí. Això. Hauríem de parar una mica més.
Una mica.
Però bé, aquí no estem per parar, sinó per fer les propostes. Si algú no està en aquesta situació que jo deia, que ja encara no té plans per aquest cap de setmana, aquesta és la seva emissora i el seu espai. Perquè us dediquem a donar-vos idees.
Què ens portaràs avui, per cert?
Ai, avui
que
m'agrada
si miro
molt
la meva agenda.
Bé, sempre m'agraden molt les propostes que us porto, si no, no les portaria. Però avui us proposo descobrir un celler, una catedral del vi fantàstica a les comarques de Tarragona, no sé si la coneixereu, a Nulles, on tenen no una visita a l'ús preparada, una cosa molt especial. Sí.
Ah.
I tu, on em portaràs?
Home, jo, mira, aquest cap de setmana, ja saps que hi ha moros i cristians a Lleida, però han volgut anar també a buscar una altra festa major amb una municipi al costat de Lleida, a Linyola, concretament. Però a més ens hem centrat en una fira que parla de tractors i de camamilla.
Ah,
saps què és la camamilla?
Sí, clar.
Aquella floreta que després bueno, es fa amb aigua bullint i tal,
sí.
I es fan aquestes infusions.
Ai,
i a més, avui tindré convidat.
Ah?
Tindré convidat aquí.
Alto, doncs escolta, anem a pam. Després t'explico jo que em recordo a mi la camamilla.
Vinga, va.
Després t'explico. Anem cap a Nulles, a l'Alt Camp. Si no coneixen la vinícola de Nulles, ja poden anar anotant-ho a l'agenda. Avui, de fet, els proposo apropar-vos-hi en una visita i sopar molt especials que tenen preparats per aquest divendres, però també per les properes setmanes. En parlem avui amb l'Adam Albert, ell és responsable de comunicació i enoturisme d'Adernats, vinícola de Nulles. Adam, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
Un plaer.
Encantat de ser aquí.
Escolta, què t'he de preguntar a tu? Però jo deia, si no ho coneixen, si no coneixen aquesta catedral del vi, ja poden apretar a córrer, no?
Exactament. Realment aquí tenim un celler que és espectacular, un celler d'aquests modernistes, que just vam celebrar el centenari fa 2 anys, molt ben conservat, molt maco, on seguim elaborant els vins i caves dins. I justament d'aquí, d'aquest celler tan maco, surt el fet de començar a treballar l'enoturisme, no? De dir, hem de trobar una manera d'ensenyar aquest edifici, els vins que s'hi fan a dins, tota la història que amaga darrere, i bé, d'aquí surt això, i d'aquí surt doncs, aquest sopar, que és la vinicultura, que fem uns dies comptats a l'any,
sí.
4 edicions ara en primavera, i just d'aquest divendres doncs, en tenim una, no?
Sí, la veritat és que si no ho coneixen, entrin a www.adernats.cat, allà tenen tota la informació. A la vinícola de Nulles, a Adernats, sou especialment actius, no? Doneu molta importància a l'enoturisme, feu moltíssimes activitats molt diferents, i aquesta, en aquesta ocasió, aquests sopars sensorials, aquesta vinicultura, és una manera d'apropar-se al celler molt diferent, poc habitual al que estem acostumats. D'entrada, l'espai us marque, no? Que sigui una visita molt diferent, no és una visita a l'ús a un celler, però és que a sobre ens proposeu visitar-ho en un horari que no és habitual i sopar a dins.
Uh-huh. I tant. Justament aquest és una mica el concepte que volíem buscar, no? Estàvem molt habituats a fer visites de cap de setmana, al matí, i al matí potser ens aporta una part doncs, més cultural que dona per explicar de manera més profunda el que és el celler, el que són els vins, però volíem justament una activitat més encarada a l'oci, no? Que poguéssim anar a gaudir, que també aprenguéssim, que també poguéssim explicar, però sobretot gaudir-ne, no? I això, justament quan ho trobem, doncs és més a la nit, no? La nit ens aporta doncs, aquesta vessant més lúdica, més d'oci, i per això vam pensar en la idea doncs, de fer un sopar, i no només això, sinó doncs, que ja que el fèiem amb aquesta catedral del vi, doncs havia d'estar a l'alçada, havia d'estar a l'alçada de la gastronomia, havia d'estar a l'alçada de les explicacions. Per això comencem amb una visita tematitzada on apareixen alguns personatges de la història del celler, del modernisme, de lo que és la història del vi aquí al nostre país, i després passem a la part de dalt del celler, on trobem uns arcs parabòlics preciosos i on fem doncs aquest sopar que hem anomenat sopar sensorial. No? Mm-hmm.
Per què sensorial, Adam? A veure, explica'm. Doncs com exploteu els cinc sentits?
Exactament, no? Intentem treballar els cinc sentits i per fer-ho doncs, treballem amb cinc plats, que maridem amb cinc vins o caves, que acompanyem de cinc estils musicals diferents en cada plat, en cada maridatge, i de cinc petits jocs o cinc petites propostes, com pot ser doncs, un tas a cegues, un concurs de cat entre taules, bueno, diferents jocs i activitats per fer-ho el més lúdic possible, per aprendre d'aquest món del vi tan maco, tan interessant, però per fer-ho de la manera més lúdica i més amena possible, no? Que al final és gaudir-ne, que és com millor doncs, gaudir de les coses. No?
Clar. La veritat és que no tothom té l'oportunitat de dir que ha sopat, no?, sobre una d'aquestes tines d'obres centenàries ja, no?, en aquest cas. Us heu aliat amb restaurants de la zona per fer-ho. Ja veu, el 26 d'abril veu començar amb Cal Àngel, aquest 17 de maig és el torn del Coll de Nulles, del restaurant Coll de Nulles, que ha preparat, bueno, tant el Coll de Nulles, la setmana del 24 de maig, el For Events, després la Masia del Pla, preparen un menú especial per a aquesta ocasió.
Exactament, no? El que intentem és treballar doncs, amb els millors restaurants una miqueta que tenim per aquí a la zona, sempre treballant gastronomia doncs, de l'Arcam, intentant treballar doncs, conceptes de proximitat, de quilòmetre zero, aquest slow food, no? I amb això doncs, hem anat trobant col·laboracions amb diferents restaurants que tenim per aquí, i aquest divendres, doncs, per exemple, és amb el Coll de Nulles, que és un restaurant que tenim 70-80 metres sí. del celler, vull dir que és genial, és un maridatge de proximitat total i que doncs, és un restaurant tradicional de calçotada, de brasa, però també doncs, els fills, els joves, s'han especialitzat doncs, en fer una carta més d'estiu, molt més fresca, més amb tapes, i això és una miqueta el que anem treballant, no? I sempre doncs, intentar maridar els nostres millors vins i caves amb les seves aportacions gastronòmiques, no? Realment doncs, és un maridatge molt, molt complet i tant.
Com veuen, els proposo avui una visita a un celler molt especial pel celler i també pel tipus de visita. Hem de córrer si volem trobar lloc perquè van molt buscades aquestes, crec que són 45 cadires, no, Adam? Les que hi ha.
Sí, exactament. Aquí el celler ens marca l'espai, ens hi caben doncs, 45 cadires per estar a gust, per estar amples. I per sort, doncs, aquesta ja serà la setena temporada, el setè any amb el que estem treballant amb aquesta activitat i des del primer dia la veritat és que ens va arrencar molt bé, no? El boca a boca sempre és el que funciona millor i el que ens trobem doncs, és que són 45 persones que surten molt contentes d'aquí, que han fet molt bones fotos del celler, que ho expliquen als seus amics i que ràpidament ens truquen i ens reserven, no? Amb el que ens trobem que habitualment 15 dies abans, doncs, acostumem a tindre sempre ple, no? Tot i així ens queden algunes places, crec que queden 4 places per aquest divendres i tenim unes 8 o 10 places per divendres que ve, que també hi tornem, no? Mm-hmm.
Com els he dit,
animar tothom a
clar, venir. Clar, és una oportunitat única perquè jo crec que molta gent de vegades, no, s'ha trobat que hi ha volgut anar en altres edicions i et quedes sense plaça perquè s'esgoten. Per tant, tenim aquí encara unes quantes places. Entrin a adernats.cat i si no, dono jo el telèfon, si et sembla, Adam, és el 977-602-622, 977-602-622 i pregunten i a veure si encara hi són a temps per aquest divendres o, com dèiem, pel 24, que encara queden algunes places, o 14 de juny, que això encara tenim 3 oportunitats.
Exacte. I, fantàstic.
Ja sé que encara no em podràs avançar gaires coses, ja tornarem a parlar més endavant, però és que després d'aquests sopars sensorials us ve una festa, ja ho sabies, no? Us ve una festa grossa el mes de juliol també, cita important a Nulles.
Sí, sí, sí. Realment és una activitat molt vinculada, aquests sopars que estem parlant els vam anomenar vinicultura, no? Que és aquesta paraula composta de vi, nit i cultura, que ve de l'art de conrear les terres, no?, de la viticultura. I bé, quan feia un any que estàvem fent aquests sopars, que vam començar fent-los el primer divendres de cada mes, quan vam fer el roda del calendari, quan vam arribar l'any, vam dir això ho hem de celebrar, no teníem ni idea de com aniria, realment vam omplir mes rere mes, i vam dir ho hem de celebrar. Per celebrar-ho, doncs, de la vinicultura va sortir la Vinit Fest, no? I això sí que és una nit a l'any, que el celler doncs, es vesteix de gala, obrim les portes a tothom, i aquí intentem doncs, fer una festa, el que nosaltres anomenem la Festa Major del Vi,
sí.
que és un dia doncs, per gaudir-ne, no tant per explicar ni per aprendre coneixements tècnics del vi, sinó per gaudir, per disfrutar. Per això doncs, posem aquest any, puc avançar doncs, que hi haurà dos grups de música, un estil més jazz, més tranquil per inaugurar la nit, un més rocker doncs, ja per entrar una miqueta més amb el tema festa, un DJ posterior ja per acabar ballant, no? I bé, sempre ho acompanyem amb 7 restaurants d'aquí del territori, alguns que has nombrat, que també són els que treballem a la vinicultura i sempre alguns altres, i bé, els nostres millors vins i caves i tot el celler obert doncs, per gaudir-ne, no? I tant.
Sí, sí.
Una nit per nosaltres molt especial.
Molt especial. La veritat és que la paraula verbena o festa major es queda curta per la que munteu el juliol a Nulles. Apuntin la data, 6 de juliol, ja n'anirem parlant més endavant. Adam Albert, responsable de comunicació i enoturisme d'Adernats, de la vinícola de Nulles, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que us ho passeu molt bé.
A vosaltres, igualment, gràcies. Que vagi bé, merci.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Toca fichar en el trabajo, es ahora la última ocurrencia.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Que afloren horas extras que no se pagan. Pero lo que quiere el gobierno es cobrar por eso.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Cuál ha sido su ilusión?
Me gustaría mucho grabar un disco.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Se ha tragado usted los dos vasos.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hasta el 19 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tienes descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos y envío gratis en toda la web desde 50 euros de compra.
Aprovecha la semana de Internet
en la web del Corte Inglés.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Mira, Mònica, la proposta que et fem avui des de Lleida doncs és d'una... Bueno, és de cara al cap de setmana, però la novetat no és la proposta en si, sinó que jo ara et presento amb una persona que està fent pràctiques amb nosaltres a la ràdio, i és el Roger Prieto. Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Roger, doncs, està fent pràctiques de tot el que fem a la ràdio, i una, doncs, havia de caure també que fes una entrevista de les propostes d'oci que fem des de Lleida. Així que us deixo amb ell, amb el Roger, que ens portarà aquesta proposta. Roger, cap al cap de setmana, no?
Sí, estem ja ben entrats al maig, per tant, és època, ja comença ser temps de festes majors. Aquest cap de setmana va ser la de Lleida, i aquest proper cap de setmana tenim la de Linyola, i nosaltres ens hem volgut centrar en un acte concret, que és la Fira de la Camamilla i Tractors, i per això tenim el seu alcalde al telèfon. Àlex Masés, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta Fira de la Camamilla i Tractors arriba ja a la 6a edició, per tant, és un dels actes ja consolidats en la Festa Major de Linyola, no?
Sí, i de fet val a dir que és des de l'any passat que hem ajuntat els dos esdeveniments, perquè anteriorment sempre la Fira era el cap de setmana abans de la Festa Major, però a partir de l'any passat ja ho hem unificat també per ser més eficients i tema també de concentració d'esforços perquè eren dos caps de setmana molt potents i ara d'aquesta manera també ho han pogut també coordinar millor amb tot el personal, tot el material necessari, tota la mobilització de recursos que fa falta per aquests dos nivells tan potents. I així la festa major de maig també es converteix en la festa major potent del poble.
Els tractors arribaran al poble entre les 8 i les 9, però a mi m'ha cridat sobretot l'atenció l'acte de gincama de tractors que es fa a les 11:30, de 11:30 a 1. No sé si ens podies explicar una mica de què tracta aquesta gincama.
Com és tradicional també, amb la Fira de la Camilla hi ha l'exposició i Fira dels Tractors Antics, i sempre, durant aquests últims 4 anys, hi ha hagut proves, demostracions amb tractors antics, i enguany hi ha una gincama d'habilitats. Diferents habilitats doncs, que es desenvoluparan a la plaça del Planell, també en un dels espais fira d'aquesta festa major, aquest diumenge, i que sempre és un dels plats forts pels qui són amants de la maquinària, els tractors antics, perquè, home, és molt curiós de veure doncs, la capacitat de maniobra i agilitat tant del tractor com del tractorista, no? I és una gincama entretinguda i divertida, però alhora també emocionant.
I tant, i tant. Després, ja canviant de vessant i centrant-nos més en la Fira de la Camamilla, veig per aquí que hi ha diferents activitats en forma de tallers, exposicions i també de ponències.
Sí. La Fira enguany el que no té és les jornades tècniques, perquè ens ha estat difícil de poder-ho coordinar tot el mateix cap de setmana, perquè hi ha un atapiment d'activitats i actes que fa tremolar el món, i entre els quals destaquen enguany, una de les novetats també de la programació de la Fira de Camilla és la primera trobada de sketchers, de dibuixants urbans, en els quals participaran una vintena d'artistes de les Terres de Lleida, entre els quals comptarem amb la presència del Paco Ermengol, conegut també còmic i periodista d'aquí de les nostres terres, en els quals també amb ell el tindrem a l'Àgora Cultural, que també és un dels espais previstos a la Fira, que ens presentarà un dels seus darrers llibres.
Com ha estat l'acceptació pel que fa al públic en aquestes 6 edicions?
La veritat és que contents, perquè han participat entre 4 i 5.000 persones aquests dos últims anys, i es nota perquè, a part de ser una fira que evidentment porta el nom de la Camilla de Tractors Antics, que són dos dels símbols, clar, també la Fira de la Camilla i Tractors Antics és una fira de poble, una fira per donar a conèixer també els valors propis, sobretot les entitats i associacions, que tenim un ric teixit associatiu i que és de les coses que sempre ens agrada destacar i en el qual prenen protagonisme també, no només les parades firetes relacionades amb planta aromàtica i camamilla i productes de proximitat, sinó també aquells valors propis i també, a part de les entitats i associacions, doncs també comerços i entitats del poble que hi volen ser presents i que hi tenen raó de ser, i que és això, aquesta plataforma de donar a conèixer, i que veiem que funciona, que té molta acceptació, i que el fet de fer-ho coincidir inclús amb festa major encara podem aconseguir cridar més atenció. Sabem que és un cap de setmana complicat perquè hi ha diferents festes majors, també hi ha activitats per tot arreu, sobretot aquí als pobles de la vora com Bellcaire i Mollerussa, i no és crear rivalitat, simplement intentar doncs, complementar o destacar-nos per algun fet en positiu, i aquest pensem que és un dels plats forts nostres.
I tant. Això serà el diumenge, si no m'erro, pel matí, però la festa major comença una mica abans i hi ha molts més actes a banda d'aquest. No sé si ens podries destacar, si et sembla, un acte per a cada generació, si de cas faríem un pels més petits, pels nens, després un pel jovent i algun per la gent, per generacions més adultes.
Sí, de actes és veritat que val a dir que la Comissió de Festes hi ha treballat amb molta intensitat darrerament i hem procurat que fos també això, disfrutar per tots els públics. Hi ha actes des del divendres que comencem, que és el tret de sortida, sempre comencem amb la Festa de les Cassoles, enguany la 45a Festa de les Cassoles. Ens agrada recordar que Linyola va ser el primer poble que va institucionalitzar la Festa de les Cassoles, que després es fan arreu del territori, sobretot en aquesta zona nostra del Pla d'Urgell i altres pobles colindants. Arrenquem, és el plat fort. Hi haurà una presentació, també, com l'any passat, al pregó de festes, a través d'un personatge, la Xuqui, que s'han inventat la comissió, personatge histriònic, diria jo, i que segurament deleitarà també tot el públic assistent, Durant la festa de les Cassoles també hi haurà un espectacle d'acrobàcia, però després els altres dies, doncs el dissabte, entre altres coses, també destaca la Cercavila, també protagonitzada per l'associació local Gràtali, que és el grup de grallers i tablers locals, que amenitzen també la Cercavila Popular. Després hi haurà també espectacle per als més petits, els Cirs de Margarito i Nura, i a la tarda també una altra de les entitats que tenen protagonisme és l'escola de futbol, l'escola esportiva, que fa l'escalanifi infantil, i que és d'aquells espectacles també referents al poble. L'escalanifi, de fet, es fa al mar, l'escalanifi de d'adults, però també des de l'any passat la base, l'infantil, els joves, també s'han sumat i tenen aquest escenari durant la festa major, el dissabte. Després també els típics concerts i bandes de música. Després, el diumenge matí, ja hem comentat la Fira de la Canilla i altres actes que ens han deixat per comentar, però a la tarda pren especial protagonisme els Escape Rooms, que l'any passat van tindre molt èxit, i també un simulador de Fortnite, que són aquests jocs també de realitat virtual i que tenim ja molta demanda, perquè hem fet apuntar la gent amb anterioritat i quasi bé diria que hem arribat al tope ja de gent que hi podran participar.
Sí, sí, un dels jocs que està més de moda.
Sí, 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 i veiem que això té acceptació sobretot a la banda jove, a la banda, la banda adolescent, i que és això, aquesta voluntat que ha tingut la Comissió de Festes per intentar trobar espectacles, per intentar trobar diversions, actes per tots els públics. Després, a la tarda hi torna a haver concert, i ball a Nova Saturno, i banda rock al vespre, després també per altres públics. I el dilluns sí que pren especial rellevància diferents activitats pels més petits una altra vegada. Ja per rematar la festa, a les 8 del vespre, al pavelló esportiu, ens ve a veure el Fel Feixeres amb el seu espectacle Bona nit en París. Són divendres, dissabte, diumenge i dilluns intensos de fira i festa major a Linyola.
Molt bé, doncs jo crec que ens hem pogut fer una bona idea del que serà aquesta festa major, i esperem que hi pugui anar bastanta gent i que es gaudeixi d'una bona festa major. Moltes gràcies, Àlex.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure.
A reveure, de bon dia.
Què, Ricard, t'ha convençut?
Doncs home, és una proposta interessant de cara al cap de setmana. El que passa és que tenim un problema. Roger, els caps de setmana tenim poc temps i moltes propostes.
Massa, massa.
Moltes coses, que és bo que hi hagi moltes coses, però ens hem de diversificar. Roger Prieto, escolta, que ha estat un plaer que també hagis estat aquí, a l'espai aquest de l'oci de la Nacional 240. Gràcies per la proposta.
A vosaltres.
Doncs apa, no, sí, el que ens falta és temps.
Això mateix. Escolta, encantada, per cert, Roger, que no m'ha donat temps.
Sí.
La propera setmana, a veure si jo també us puc presentar la nostra companya de pràctiques, va.
Molt bé.
Arribem a dos quarts,
sí, sí.
Acabeu de passar molt bon dimecres. Continua
igualment.
El migdia a COPE.
Fins ara.
Fins ara.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona, parking para nuestros clientes.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900 180 100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto. Porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vinga, doncs, seguim. Recte final del migdia a COPE Tarragona i és fantàstic els dimecres a aquesta hora perquè jo puc dir Jordi Cervera, molt bon dia, què tal?
Bon dia, Mònica,
com
i bon
estàs?
Dia i bon dia a tothom. Molt bé, molt bé, molta energia.
Molta energia.
Sí, content.
Des de quina hora estem en peu?
Massa aviat, Mònica, ni me'n recordo. No ho sé, massa aviat.
No? Massa? Home, massa, depèn. Això depèn de com es miri.
Pensa que he sortit i encara no havia els carrers posats.
Sí. Els has anat posant tu,
exacte,
amb la brigada municipal, no?
No, però a les 7 sortia de casa avui.
Sorties de casa a les 7? Home, sí, això sí que és considerable.
Perquè
ja.
Si no, saps què passa? Que si no vaig a nedar a aquesta hora, ja no hi vaig.
Molt ben fet.
I si no hi vaig, què passa? Que m'acomodo, i arribar a l'estiu, mon pare em dirà d'anar a fer una travessia, faré el pena, i ja la tindrem.
Pececito.
I ja, molt bé.
No es pot dir res en aquesta vida.
Moltes gràcies.
De res, jo també t'estimo. Bé, avui continuem, ens posem seriosos, perquè continuem, saben els habituals del programa que hem tingut al Jordi, doncs unes quantes setmanes a Lesbos, fent feina, al camp de refugiats de... a un dels camps de refugiats d'allà.
Exacte.
I el que s'ha portat, a banda de, doncs, de la feina feta i l'experiència personal, és molt material, unes quantes entrevistes per que nosaltres des d'aquí puguem entendre millor i conèixer la realitat, el que està passant allà dins realment. Vam arrencar fa uns dies amb una periodista que ens va ajudar, la Sara, a tenir una visió doncs, global del que està passant allà dins. Mm-hmm. Aquí tenim avui, Jordi.
Avui tenim un altre personatge, en el bon sentit de la paraula. Un noi que jo conec la primera nit que faig vigilància nocturna a Lesbos. És un noi que crec que ell porta entre 4 i 6 anys vivint a Grècia. Sí, té parella de Grècia i tot, vull dir, està...
Ell és xilè, no?
Ell és de Xile, exacte, es diu Joaquín Cáceres, i des de fa un any que està a Lesbos. Es va traslladar a residència total a Lesbos,
sí?
I ell allà està en col·laboració amb diferents, amb petites ONGs dins del que és el teixit associatiu de Lesbos.
Uh-huh.
Llavors em va semblar molt interessant, perquè així com la Sara ens va donar una vista molt global, aquest noi ens la pot donar més al detall de 2-3 ONGs que són les que ell està treballant. Entre aquestes ONGs n'hi ha una que es diu PICPA, que és un... també ens la va anomenar la Sara la setmana passada, i és part del grup de Lesbos Solidarity, que és un grup de gent local de Lesbos que han decidit ajudar els refugiats a la seva manera, i una d'aquestes maneres va ser doncs, creant aquest entorn per persones amb un alt risc de vulnerabilitat,
sí.
Doncs, persones amb discapacitat, col·lectiu LGTB, mares solteres, no? Famílies amb mares solteres, tal, doncs allà tenen una cabuda. Entre 200 i 300 persones hi poden cabre.
Molt bé, doncs...
Llavors, ell ens explica doncs, la seva vivència, el seu punt de vista, amb els grups de vigilància nocturna i amb aquest grup, amb Lesbos Solidarity, en l'entorn de PICPA.
Uh-huh. Doncs avui sabrem més d'això, com et demano o et demanaré totes les setmanes. Fes-nos una foto radiofònica on éreu en el moment d'enregistrar aquesta entrevista a Lesbos?
Doncs igual que la setmana passada et vaig dir que el de la Sara el tenia gravat a foc, el del Joaquín també, perquè va ser, igual com els altres llocs, doncs potser han sigut una miqueta més anònims, el lloc del Joaquín va ser supermediàtic perquè és on hi havia les arribades de les embarcacions el 2016-2017, quan hi havia aquest boom. És a la platja de Càtia, i bueno, això doncs va ser una entrevista que la van fer dins del cotxe, perquè fora feia un vent tremendo. Al cap de Càtia, on veus Turquia, a 6 quilòmetres davant teu, si sembla que ho puguis tocar amb la mà, i davant teníem aquest mar doncs, que tantes i tantes persones han intentat creuar, alguns ho han aconseguit, alguns no, i gràcies a persones doncs, com el Joaquín, que s'han dedicat a fer un voluntariat amb Campfire, doncs, assistint a totes aquestes embarcacions que aconseguien arribar a terres gregues, doncs gràcies a persones com ell doncs, avui podem parlar d'aquesta crisi amb una miqueta més de coneixement.
Molt bé, doncs situats estem, anem a escoltar-ho.
Joaquín, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, decirte que me hace mucha ilusión que accedieras, ¿no?, a la entrevista, porque lo dijimos, hubo una conexión en esa guardia, se hablaron de temas profundos, ¿no? Y bueno, es una pasada poder tener aquí, ¿no? La primera pregunta con que me gustaría empezar esta entrevista, o un poco más la explicación. Nos encontramos en Katia. Katia es uno de los puntos de vigilancia de Campfire. ¿Cuándo empiezas tú a trabajar con Campfire y por qué Campfire?
Bueno, yo tenía pensado venir a Lesbos desde hace unos 6 meses antes de llegar, que sería a mediados del 2017, era una idea que se fue concretizando poco a poco porque a partir de distintas personas y distintos proyectos que estaba viendo, era el lugar que me interesaba porque juntaba un poco lo que yo necesitaba también compartir, que era trabajar con personas, que es lo que habíamos conversado esa noche. Y sí me interesaba también apoyar o ser parte un poco de la crisis que estaba ocurriendo en Grecia con los refugiados. Yo me encontraba en un lugar bastante distante, entonces decidí venir a Lesbos y me comprometí con una organización que se llama Office of Displaced Designers, donde yo iba a hacer trabajo como administrador o coordinador de la comunidad en esa organización, con la idea de, estando acá en la isla, ver cuáles eran las otras organizaciones que a mí me interesaba participar como voluntario y no tanto por internet antes de llegar. Entonces mi idea era como llegar acá, empezar a trabajar inmediatamente y mientras tanto empezar a conectar. Y una de las primeras organizaciones que yo escuché y que me interesaba era Campfire, y me junté con Nora, que es una de las líderes de este grupo, y me contó un poco, me pareció muy interesante. Y eso, y empecé a, después de un mes de estar acá, empecé a hacer las guardias cuando me era posible, una vez, dos veces por semana.
Cuando hablamos de guardias, hablamos de vigilancias nocturnas, ¿no?, de turnos de 4 horas. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo de voluntario con Campfire?
Bueno, ya va a ser un año y un mes, más o menos. Yo, para poder mantener el ritmo, como que dosifiqué un poco mis guardias e intento hacerlo una vez por semana. Hay gente que, no sé cómo lo hacen, pero están 4 noches seguidas, que yo los admiro mucho, 4 noches seguidas, esperando la noche, haga frío, lluvia, viento, están acá, bueno, tú lo sabes bien porque tú eres de esas personas que está varios días acá de corrido. Y es un grupo que en verdad está basado solamente en la idea de dar la posibilidad de un safe landing, como de que lleguen a salvo las barcas que no han sido detenidas ni por la Guardia Costera turca, ni por la griega o Frontex, que están en el lado de Europa, digamos. Entonces, la idea de este grupo, es un grupo completamente independiente, es seguir unos protocolos que vienen después de un pequeño briefing, que se hace, seguir unos protocolos para poder ayudar a las barcas que ya han pasado y están a punto de llegar a no tener un accidente, a poder intentar dar un apoyo médico, práctico, y también intentar que se calmen las personas que pueden estar en un estado no de shock, pero muy alterado, porque piensa que este es como el último paso de un viaje muy, muy largo. Este es como, llegamos, por fin, después de haber venido desde el este africano, o desde Irán, o desde Afganistán, llegar, pasar por todas las fronteras, llegar a Turquía, pasarlo muy mal en Turquía, donde la mayoría de los refugiados no son bienvenidos, y intentar ilegalmente cruzar, pagando mucho dinero, un viaje que para cualquier otra persona va a costar 10 euros o 15 euros y lo van a hacer en una hora, que aquí al frente nosotros estamos, como lo dijiste bien, en la playa de Catia, al frente, a unos 20 kilómetros más o menos, se ve Aybalí y Turquía está ahí, al alcance de todos menos de ellos. Entonces es un poco ese contraste, donde uno viene acá, compra un pasaje, en una hora está ahí, y ellos pueden pagar 800, 1000, 1500 euros, dependiendo, en una embarcación que está diseñada para que no aguante, con unos chalecos salvavidas que valen nada, que después de un tiempo empiezan a chupar el agua y se hacen más pesados, y intentando cruzar. Entonces este es el último momento, nosotros recibimos el último momento, y hay que estar preparados para estar con gente donde están listos para quebrarse emocionalmente también, y después de eso nosotros no podemos hacer nada más. Hay que llamar a las autoridades correspondientes para que lleven a las personas que llegan al centro Moria.
Hablabas de Safe Landing, que la traducción literal en inglés es el desembarco seguro. Al final, estas personas, tú has dicho, llevan un largo recorrido, han pasado carros y carretas, han vivido situaciones súper dramáticas, súper al límite. Llegan a una playa de Lesbos y se encuentran a un grupo de voluntarios. La gran mayoría no tiene formación en tema de emergencias, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta aquí, que mucha gente es como que vienen a colaborar con todo corazón. Entonces, tú, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el hecho de que la atención a esta persona que llega, ¿no? El primer momento de decir, ostras, pues incluso si puedo te doy un abrazo, porque que te sientas bienvenido, ¿no? Las pateras que no tienen, los dinguis, que no tienen la suerte de ser atendidos por nosotros y lo son por la policía, reciben otro tipo de tratamiento.
Sí, bueno, yo no he estado en los barcos de Frontex para saber cómo son recibidos ellos exactamente, pero hemos visto vídeos. Varía, desde el año 2015 que empezaron como las grandes oleadas de sirios, principalmente por la guerra, pero no solo. Habían distintas experiencias, como siempre, distintas experiencias. Habían experiencias muy lindas, de mucha solidaridad y mucho respeto, y otras donde de verdad bordeaban la criminalidad. Entonces están todas esas experiencias. Acá lo que uno intenta hacer es que, como te decía, hay un protocolo donde, a pesar de que la gente que participa, los voluntarios, no tenemos, o muchos de nosotros no tenemos entrenamiento, ese protocolo por lo menos va a ser suficiente para no pasar a llevar cosas básicas como intentar de que a una mujer la reciba otra mujer, y en el caso que no se pueda y tú necesitas llamar la atención de una persona que no va a hablar tu idioma, te vas a aproximar y vas a tocar lugares donde no van a ser incómodos, como el hombro o el medio brazo o algo así, para poder llamar la atención. Nunca aproximarse de cerca sin que la persona claramente pueda entender lo que tú estás haciendo. Entonces, básicamente las personas llegan de noche, muy mojadas, con mucho frío, y lo que hay que intentar es cambiarle los calcetines y ponerle unos calcetines que vienen preparados ya con un pedazo de estas mantas térmicas, y también poner una manta térmica por debajo de la ropa, con un nudito ahí para que después salga y se haga como una capucha, y todo eso tiene que estar muy claro para que las personas te dejen, y no se sientan incómodas, te dejen poner esta mantita, ofrecer agua, y después intentar que, si es que hay alguien que necesita atención, la reciba. Si es que hay niños que no están acompañados por mayores, tenerlos a un lado. Si es que hay familias, intentar reunirlas. Si es que hay mujeres embarazadas, también ponerlas en un sector. Más o menos eso, a grandes rasgos, es lo que se intenta hacer. Y en el caso que sea necesario, hay un equipo de atención médica que va a venir si es que se le llama. Nosotros hacemos los turnos, como tú dijiste, de 4 horas, y son dos coches con dos personas más o menos que están patrullando por el sur de Lesbos. Hay otra organización que está al norte, que es el espacio que es más pequeño, que está, es más corto con Turquía, son 16 kilómetros, acá es un poquito más. Pero son los dos sectores donde vienen llegando la mayoría de los barcos. Nosotros estamos al sur. Y siguiendo esos protocolos, pues, y a partir de la experiencia, se van actualizando esas ideas y el primer día que uno viene a hacer el voluntariado, te hacen este pequeño briefing y te explican todos esos protocolos.
Bueno, yo creo que es fantástico que hayas podido explicar, ¿no? Desde tu punto de vista, que, repetimos, no tienes formación en el sector de las emergencias y creo que ha quedado bastante palpable que estás formado y suficientemente preparado para atender un landing, ¿no? Hemos visto que Moria últimamente salen muchísimos artículos, lo leíamos hace poco con Oscar, un artículo que hablaba de la precaria situación de Moria, ¿no? Es decir, ahora no están llegando tantas embarcaciones como antaño y sí que nos encontramos que, sin embargo, el campo sigue llenado hasta los bordes y la gente que vive ahí no tiene las condiciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Picpa tiene esta...? Porque Picpa tiene... O sea, ves Picpa y es que es tangible. Es decir, la diferencia entre Picpa y Moria es que es evidente, ¿no? Y has dicho que Picpa se financia a través de donaciones privadas. Bueno, donaciones privadas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién gestiona Picpa, ¿no? ¿Cómo funciona? Es decir, ¿hay un líder dentro de Picpa? Explícanos un poco, Joaquín, cómo funciona esto.
Bueno, yo estoy relativamente nuevo, porque llevo un año solamente participando ahí, pero al principio eran, si es que no me equivoco, tres mujeres que estaban como muy presentes con toda la gestión del proyecto, y ahora, después de 3 años, cuatro casi, hay voluntarios que al estar ahí mucho tiempo pudieron entender el funcionamiento y ya se han como complejizado los roles. Y ahora hay una persona que es encargada de, por ejemplo, de los medios de comunicación, hay otra persona que es encargada de la cocina, hay otra persona que está encargada de la gestión con los papeleos que tienen que hacer los refugiados, porque además de dar vivienda y comida, también hay dos jardines infantiles, por ejemplo, y también se intenta lo más que se puede apoyarlos con el proceso de la obtención del asilo para las personas que lo están buscando. Y todo eso tiene que ver con comunicación con los gestores locales, con abogados y con la burocracia griega, que es horrible. Y sí, y lo que tú decías, en comparación con Moria, claro, es que hay una palabra que tiene que ver como un espacio que sea sustentable, ¿me entiendes? Moria no es sustentable. Moria es una vergüenza, ¿me entiendes? Ahí han variado desde 5.000 a 8.000 refugiados, dependiendo de la época, donde no tienen las condiciones mínimas para poder vivir dignamente. Picpa se gestiona a partir de qué es lo que ellos pueden ofrecer. Sin embargo, han habido ocasiones, como pasa muy seguido, que hay una pelea entre algunos grupos en Moria, y tienen que salir arrancando y llegan a Picpa. Y Picpa estuvo una vez por 2 semanas con 400 personas. Fue en ese momento cuando las autoridades, organizadas también por algunos vecinos que están alrededor de Picpa, decidieron atacar Picpa legalmente y fueron a hacerle un control justamente en ese momento, que era el más difícil, a propósito, porque sabían que no tenían cómo defenderse, e intentaron cerrarlo legalmente porque decía que era un problema para la salud de la gente que estaba ahí, lo cual es mentira. Es mentira porque la única cosa que pudieron ver era la gestión de una cocina que ya casi ni se ocupaba. Pero si es que tú vas a Moria y ves cuáles son las condiciones de Moria en cuanto a higiene o en el tipo de comida que se les da, te das cuenta que lo que se tendría que cerrar es Moria. Y eso es como uno de los principales problemas que yo veo. Con toda la buena voluntad, con todo el esfuerzo que vienen acá a hacer organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, voluntarios, todo eso es para tratar de mantener una situación que no debería existir. Entonces, por un lado se agradece que haya iniciativas donde los refugiados, las refugiadas, las personas que están buscando asilo, pueden tener acceso a un poquito de diversión, a ejercicio, a un poquito de educación, clases y todo eso. Eso no tendría que estar acá porque Moria no debería existir. Moria existe porque hay un acuerdo, el sucio acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que este 18 de marzo va a cumplir 3 años, en donde Turquía es un espacio donde van a recibir en campamento a los refugiados, y nosotros y la Unión Europea les va a mandar todas las deportaciones, y todos los que están fuera de la posibilidad del asilo se van a devolver a Turquía. Y no solamente eso, también hay una ley que hace que las islas que están cerca de la frontera con Turquía, las islas griegas que están cerca de esta frontera, funcionan como como una cárcel, básicamente. No pueden salir de la isla. Todas las personas que llegan acá tienen que hacer el proceso de asilo en la isla. Por lo tanto, tenemos personas que pasan desde 2 meses, 1 año, 2 años o más en las islas. El esfuerzo que hacen para mandar barco desde Inglaterra, desde Rusia, desde Italia, para controlar las fronteras como Frontex. Imagínate si usaran esos recursos para traer la gente acá.
Pues Joaquín, yo creo que ya no puedo hablar más yo, porque la has acabado súper bien la entrevista. Muchísimas gracias por atendernos desde esta vista privilegiada. Con Turquía, como decías tú, a unos 16-18 kilómetros, acabamos esta segunda entrevista. Joaquín, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti y bueno, espero que sigamos compartiendo antes de que te vaya.
Hi ha moltes coses, Jordi, que podríem, no, comentar de l'entrevista amb el Joaquín. A mi també crec que també hem de destacar, evidentment, aquí el que volem és conèixer la realitat, no? El que pateix la gent que està vivint allà als camps, però també hi ha un altre meló, diguéssim, que és com aquests camps de refugiats a Lesbos, a Grècia, no? A aquesta zona, han també, diguéssim, condicionat i desestabilitzat la vida de la gent d'allà, no? O sigui, ha marcat un abans i un després en el seu dia a dia, en com veuen la vida, en les iniciatives que prenen, no?
Total. Sí. Bueno, el Joaquín ens parlava de PICPA, que va estar fundat per quatre dones originàries de Lesbos que van decidir donar un pas endavant, no?, i ajudar els refugiats en tot el que elles podien. Van fundar també un restaurant on elles donen tot el 100% de guanys per aquesta causa. Però també el Joaquín, la frase que ens diu ell quan acaba és això, no?, de que hem d'ajudar els refugiats, però no ens hem d'oblidar que també hi ha un grup de persones que viuen a Lesbos, que ells ja de per si, per haver estat a una illa, sempre han estat una mica més desplaçat que la resta, mm-hmm. No? I clar, ara que es presti tanta atenció als refugiats i no tanta als locals, és el que potser pot condicionar una miqueta a l'odi, no?
Clar.
És el que ens deia el Joaquín, que no ens hem d'oblidar que és un món on hi viuen moltes persones, no? Sí que ells estan marxant d'una guerra, però no ens hem d'oblidar que també hi ha unes persones a Lesbos, no?
Mm-hmm.
Llavors hem de fer un voluntariat, donar un cop de mà als refugiats, però per què no donar-lo també als propis locals, clar, en forma de feina, del que sigui, no?
I tant. Sóc interessantíssima aquesta sèrie d'entrevistes. Estic ja frisant per escoltar la propera. Serà en 2 dimecres, o sigui,
exacte,
que aquí, a la mateixa hora, al mateix dial. Jordi Cervera, t'esperem. Mil gràcies.
Aquí estaré, Mònica.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en calle Mosén Ritori y Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-2235-22, 977-2235-22. Curto López Abogados.
Cada dia, de 1 a 2,
un magazín amb tot el que necessites per estar al dia. Actualitat, gastronomia, economia, oci, salut, literatura, cinema... Un magazín amb tots els personatges, les veus i les històries més properes. Escolta'ns al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre. Cada dia, d'una a dues, migdia a Tarragona.
Pràcticament 3 minuts per arribar al punt de les dues. Els aprofitem per repassar, per actualitzar la informació de servei, així que tornem a trucar a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps, pel que ens queda de dimecres i també ja mirant a demà, que sembla que venen canvis. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Seguim amb estabilitat a la província de Tarragona per les properes hores d'aquest dimecres. Cel pràcticament serè, tindrem algun núvol alt, però serà simplement decoratiu, lluirà el sol fins al final del dia. Les temperatures baixen de forma lleugera al litoral i al prelitoral, sense canvis a la resta, 27 graus a Tortosa i a Gandesa, 22 a Reus, 20 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufa de l'est força sou, anirà pujant d'intensitat a moderat durant la tarda. Per demà dijous començarem amb el cel ja una mica més ennuvolat, aquests núvols mitjans i alts aniran creixent durant el dia i no descartem alguna pluja dispersa al final del dia. Les temperatures baixen de forma considerable a l'interior, sense canvis al litoral, 25 graus de màxima tindrem a Tortosa, 23 a Gandesa, 21 a Reus, 20 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de forma variable força sol durant el matí, canviarà de component sud durant la tarda amb algun interval més moderat ja al final del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit, i també normalitat a la xarxa de Rodalies. Dos minuts per arribar a les dues. Se'ls sembla, si hi arribem amb música, amb la nostra cançó del dia, doncs vinga, sona B.B. King.
Fine clothes in town. Mm-hmm. Bad luck and trouble overtook me. Yeah.
B.B. King amb Ray Charles, eh? Avui dos al preu d'un. Amb ells els deixo fins a les dues, quan arriben els companys dels serveis informatius de la cadena COPE, i la resta de programació ja saben a partir d'ara que els acompanya totes les hores del dia. L'equip de Tarragona puntual demà aquí a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar molt bon dimecres. You have mercy, if you please. Yeah.